Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trio!
Bona tarda a tothom. Benvinguts a la segona temporada de l'Hora de l'Utrillo, un programa registrat des dels estudis de ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som l'Alba i el Jan i serem els encarregats de conduir el programa d'avui. Com ja sabeu, l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic.
És a dir, un programa format per seccions ben diferents. Hi haurà entrevistes, contes, taules rodones...
Tot això avui?
No. Avui escoltarem algunes seccions i cada setmana anirà variant.
Perquè aquest any l'Hora de l'Utrillo s'emetrarà setmanalment. Recordeu, tots els dilluns de 7:45 a les 8 teniu una cita amb nosaltres, no ens falleu.
A part de la participació de tots els alumnes de primària de la nostra escola, aquest any també col·laboren nens i nenes d'altres escoles i instituts de Sitges.
És fantàstic que moltes escoles de Sitges fem un projecte comú, no?
I tant, però encara tenim més novetats. A part de nens i nenes, aquesta temporada també tindrem la participació de gent gran relacionada amb el món educatiu.
Sí, però no desvelem totes les sorpreses de cop, que no té tanta gràcia. Anem pas a pas. Et sembla que donem entrada a la primera secció?
Sí, a continuació escoltarem els alumnes de segon, que ens tenen preparada una poesia.
Que passen els alumnes de segon B.
La poesia del mes.
Com us dieu?
Em dic Màxim.
Em dic Eva.
Em dic Marc.
Em dic Fabián.
Em dic Elga.
Em dic Lluna.
Em dic Núria.
Em dic Eric.
Em dic Jordi.
Em dic Víctor.
Em dic Guillem.
Em dic Rafael.
De quina classe sou?
Som de la classe de la segon B.
Sobre què van les poesies que ens recitareu?
Recitarem poemes sobre l'hivern.
Doncs, endavant.
Poemes d'hivern. L'hivern és el millor temps, més alegre i saludable.
Perquè ens fa petar les dents, quin concert més agradable.
Esternuts i tremolors, estossets i tots salvatges.
Mar de mocs, mocadors, xops. Quin bon temps per fer un viatge.
Sempre anem embarcallats, amb jersei, abric i bufanda.
I amb estufa tots suats, cada cosa és una sauna.
Quin plaer la neu i el gel, són joguines regalades.
Volen boles rondanars i estupendes relliscades.
Dies curts, llargues nits, encenem 10.000 brometes.
I demanem amb gran desig prou hivern, prou de brometes.
L'hivern ha arribat, el nas m'ha gelat.
Posa't l'anorac si no vols un refredat.
Ja, l'hivern ha arribat, el desembre fins al març.
L'hivern ha arribat amb el... fred sota el braç.
Uf, quin fred que fa! Jo no el puc pas aguantar!
L'hivern ha arribat, abrigat de peus a cap.
Ja ve l'hivern, temps de nevar.
Deixar-nos el foc i els peus escarfant.
Ja ve l'hivern, m'haig d'abrigar.
Em cordo l'abric i surto a jugar.
Els arbres del carrer la tardor despulla.
Quan arriba l'hivern no tenen cap fulla.
La neu a les teulades fa el paisatge bonic.
Finestres entelades, arbres portant abric.
Moltíssimes gràcies. Jan, tu sabies que hi ha un home que menja vidre?
Què dius ara?
Sí, el que sents. Mira, la secció següent ens parlaran de personatges curiosos, estranys. És una secció portada pels alumnes de sisè. L'escoltem.
Endavant. Gent estranya.
Bona tarda. Avui tenim els nens de sisè que ens parla, que ens diran coses sobre personatges estranys. Com us dieu?
Jo, Rodrigo.
I jo, Adrià.
I sobre qui ens parlareu?
Sobre el Rajmohan Nair, l'home elèctric.
Doncs endavant.
Rajmohan Nair pot aguantar 10 amperis de potència. Si us pregunteu si això és molt o poc, un quart d'un amperi pot matar a 10 persones.
Va descobrir aquesta habilitat perquè la seva mare es va morir i ell es va voler suïcidar escalant una torre elèctrica i agafant els cables. I es va electrocutar, però no es va morir.
Rajmohan pot fer moltes coses extraordinàries i va aparèixer en un llibre de rècords mundials.
I no té apariència d'un superheroi, però té aquesta capacitat. No té l'apariència d'un superheroi de còmic. I els seus amics li diuen Tormenta i també li diuen l'home elèctric o Electro.
I sabeu si encara viu el dia d'avui? Com es digui?
Rajmohan Nair.
Rajmohan Nair?
Sí, sí. Quan va descobrir aquesta habilitat, tenia uns 30 anys. Ara té uns 40.
Sabeu si... Podríeu saber on viu? D'on és?
No.
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 D'acord, doncs ara passem amb uns altres nens que ens explicaran sobre l'altre personatge. Com us dieu?
Hola, em dic Nil.
I jo, Álvaro.
I sobre quins parlareu?
Sobre el jo és un home que menjava vidre.
Doncs endavant.
L'home que digeria vidre.
En el show de televisió de la cadena TLC, donat com nom My Strange Addiction, es va presentar Josh, que era l'home que digeria vidre.
Doncs Josh té un problema, té una malaltia que es diu hialopotagia, que va consumir en 4 anys, va consumir vidre durant 4 anys, i va menjar més de 250 bombetes i 100 gots de vidre.
I des de quan té aquesta malaltia?
Crec que eren els 10 anys, va començar ja.
I no té ningú problema a conèixer aquesta addicció. I com hi ha unes altres persones que també tenen aquesta malaltia, ell els ajuda.
D'acord. Ara anem amb un altre personatge estrany. Com et dius?
Tania.
I sobre qui ens parlaràs?
Sobre un nen xinès que veu en la foscor.
Doncs endavant.
Nong Youwei, de 9 anys, posseix uns ulls que van intrigar els metges des que va néixer per tenir un intens color blau. Però el nen va cridar més l'atenció quan va néixer i va explicar que veia en la foscor. Els ulls del nen emeten una estranya brillantor blava quan són apuntats en una llanterna. Llavors els metges li van fer una prova, se'l van emportar a una habitació tancada i sense llum. Van posar davant d'ell un joc de cartes. El nen va poder dir amb seguretat quin número contenia cada una de les cartes. El nen sortint de les seves classes i interactua amb els seus companys que l'anomenen gat i expressen que ja es van acostumar a tenir algú amb els ulls diferents dels altres.
I quants anys tenia quan va tenir aquesta malaltia?
9 anys.
Doncs bé, ho deixem per avui i el pròxim dia portarem més personatges estranys. Fins una altra.
El que més m'ha impactat és l'home elèctric.
A mi el que menja vidre. Quina angúnia, no?
Recordeu que podeu veure fotos sobre aquests personatges i altres curiositats a través del blog de ràdio de l'escola. www.radiomiquelutrillo.blogspot.com.
També ens podeu seguir al Twitter amb l'etiqueta Hora Utrillo.
Va, que el temps ens tira a sobre. Ara toca escoltar les recomanacions del llibre que la Marta ens ha preparat.
La Marta Sánchez és la directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol i, a més, és mare d'un alumne de l'escola.
Mensualment ens recomanarà alguns llibres.
I amb la Marta estarà la Marina, que farà de conductora.
Doncs Marina, endavant amb la secció de...
La Marta ens recomana.
Bona tarda, Marta.
Bona tarda.
Crec que ens vens a recomanar tres llibres. Estem molt contents que estiguis aquí, perquè sempre va molt bé tenir recomanacions de llibres que ens interessa moltíssim.
N'he portat tres. Un pels més petitons, els d'infantil, P3, P4, P5, un altre pels nens i nenes mitjans, depèn després de cadascú del seu nivell de lectura, i un altre pels més grans, de 5è i 6è.
Molt bé, així m'agrada. Repartidet.
Exacte. Comencem pel primer, que seria pels més petits. Aquest llibre, quan venen a la biblioteca de visita, normalment l'ensenyem, l'expliquem, i la veritat és que és molt bonic veure com reaccionen. És un llibre molt, molt màgic. Es titula Un llibre, i l'autor es diu Hervé Touillet. És un autor francès que ha escrit molts llibres per nens i nenes i tots tenen en comú tots els seus llibres, que són molt creatius, són interactius, són llibres que fan com un quadrat entre el llibre com a objecte, el nen, la història que expliquen i l'adult que s'hi suma a disfrutar-ho amb ells, perquè és ideal per compartir una estona de lectura amb els nens. Els protagonistes són tres puntets, un de color blau, un de color groc i un de color vermell, i la gràcia i l'originalitat d'aquest llibre és que el llibre va donant instruccions del que s'ha de fer. Quan comencem el llibre ens diu que hem de tocar el puntet de color groc, i quan toquem, quan el nen toca, passen coses i es van transformant. Aquests puntets es multipliquen, canvien de posició, és molt interactiu i el nen és qui fa realment la màgia de seguir la història d'aquests tres puntets.
Seria un llibre que estimula a continuar.
Exacte. Estimula a continuar i quan l'acaben, tornar-lo a començar. És de l'any 2010, no fa tampoc tant que s'ha publicat, i és un clàssic, perquè realment és un llibre molt original i diferent de la resta.
Molt bé, molt bonic, molts colors, que això als nens petits els agrada molt. Doncs continuem.
Sí. El següent seria per més grans, quan ja llegeixen per ells sols, però també, perquè no, fer-ho amb el pare i la mare al costat i anar seguint tots la història, no? Aquest es titula Arriba el senyor Flat. Els autors són el Jaume Copons i la Liliana Fortuny, que és la il·lustradora, i és el primer llibre d'una col·lecció que es diu Lagus i els monstres. El protagonista és Lagus, és un nen normal, una miqueta despistat, maldestre, va a l'escola jo sense moltes ganes de destacar tampoc, però un dia, per una casualitat, es troba amb un ninot com de peluix i se l'emporta a casa. I aquest ninot pren vida i li explica una sèrie d'aventures. La gràcia d'aquest llibre és que combina textos, pels nens que ja tenen una habilitat en llegir, però també hi ha com vinyetes de còmic, que això fa que la lectura sigui molt àgil, les il·lustracions estan molt ben fetes, són molt divertides, i els personatges també són monstres, i per tant aquí la imaginació doncs, es desborda. És el primer llibre d'una col·lecció, com deia, i els següents són la continuació d'aquest protagonista de Lagus amb tota aquesta colla de monstres que han de trobar el seu enemic, que és el doctor Brot.
Això està molt bé, perquè als nens d'aquesta edat els agrada veure com continua la vida d'un personatge.
Exacte.
No?
A més, i amb el primer llibre enganxa molt, no? Els hi agafes carinyo, perquè és un llibre que també parla de sentiments, d'aventura, hi ha molt d'humor, combina molt bé tots aquests ingredients que els atrapen.
Sí, s'ha de combinar, i a més els dibuixos que els estic veient jo ara, clar, és una pena que no ho veieu, però estan molt bé i penso que molt adients per les edats aquestes d'aquests nens.
Exacte. I l'últim és un llibre És un llibre ja gruixudet per nens de cinquè, de sisè. Aquest no l'he portat perquè l'he agafat de la biblioteca i està prestat.
Millor, millor.
I tant, algú se l'està llegint i disfrutant. Es titula Escapa de la biblioteca del senyor Limoncello. A mi m'agraden molt els llibres que els protagonistes són les biblioteques i els mons dels llibres, i aquest és un exemple molt clar. L'autor es diu Chris Gravenstein i la història és com també un homenatge al Charlie i la fàbrica de xocolata de Roald Dahl, i en aquest cas canviem una fàbrica de xocolata per una biblioteca. Canviem el senyor Willy Wonka per el senyor Limoncello. El senyor Limoncello és un fabricant de joguines i construeix una biblioteca en una ciutat. I a més fa un concurs. Qui guanyi un concurs d'escriure contes tindrà el dret d'entrar per primera vegada en aquesta biblioteca magnífica i original, que a més està plena de proves, de jocs. El lector doncs, també interactua per descobrir aquests enigmes i també es troba moltes referències a llibres clàssics. Per tant, és un llibre que convida a llegir altres llibres.
Doncs està molt bé. Home, i més conèixer clàssics en sí. aquest món actual és una
Exacte.
Mica difícil
sí.
introduir els nens en aquest món. Per tant, a través d'un llibre així estimulant pot ser una bona manera.
Sí, 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 és un llibre això que a qui s'ho ha llegit doncs, li ha agradat.
Molt bé.
I bé, doncs, també
Home, la prova és que està prestat.
Exacte.
Per tant,
sí.
el boca-orella potser funcionant,
també funciona,
no?
També funciona. I s'escapa també d'aquestes col·leccions que van llegint molt, no? De Diari de Grec, del Diari de la Penjada...
Sí,
doncs bueno,
sí.
busquem també altres alternatives, no? Que llegeixin altres històries, a part d'aquests que estan més de moda i que els tenen molt enganxats a la lectura.
Molt bé. Doncs fins aquí els tres llibres que ens ha recomanat avui la Marta. Moltes gràcies per haver vingut
a vosaltres.
I t'esperem en una altra ocasió.
Perfecte, gràcies.
Bona tarda a tothom.
Moltes gràcies, Marta i Marina. La conversa ha estat molt interessant.
Això ja s'acaba. Ens queda escoltar l'última de les seccions d'avui.
Sí, ara toca escoltar uns nens que ja no són tan nens. És el torn dels alumnes de l'Institut Joan Ramon Benaprés.
Hi ha uns quants alumnes de l'Institut Benaprés que de tant en tant, a l'hora del pati, es troben i parlen de filosofia.
De filo què?
De filosofia. La paraula filosofia ve del grec i vol dir amor a la saviesa. Els filòsofs estudien el coneixement.
Ah, i això fan a l'hora del pati?
Sí.
I no podrien jugar a futbol?
Suposo que es veu que hi ha dies que prefereixen parlar de filosofia.
Em sembla que no em vull fer gran.
Va, que encara ens queda molt, molt a nosaltres per ser grans. Però a l'hora de l'Utri és un programa pensat per a totes les edats. Per tant, escoltem atentament la secció del pati filosòfic de la mà dels nois del Benaprés.
Perfecte, escoltem-nos.
El pati filosòfic.
Benvinguts a la primera emissió de la secció El pati filosòfic, la secció on ens deixarem la pell per qüestionar cites i frases filosòfiques en format de debat amb l'ajuda de dos convidats. El meu nom és Jan i us convido a quedar-vos. El meu company Andreu exposarà la frase per debatre. Endavant, Andreu. Què tenim per avui?
Bona tarda. Avui tenim una frase del filòsof Karl Marx, que diu així: els filòsofs s'han limitat a interpretar el món de maneres diferents, quan el que es tracta és de transformar-lo. Karl Marx, considerat geni o un il·lusió idiota, segons a qui pregunteu, conegut per escriure El Capital i El Manifest del Partit Comunista. I, com heu pogut encertar, estimats oients, és el cofundador del comunisme. Anem a la frase, que per parlar de la seva ideologia ens podríem passar un programa sencer. Considero que no té gaire misteri en si. El que ens pregunta és si els pensadors haurien de pensar menys i fer més. Per respondre això, abans hem de saber si la filosofia pot transformar el món o, senzillament, és un exercici teòric sense cap utilitat.
Els nostres reporters han sortit al carrer per conèixer què pensa la gent sobre la qüestió.
Jo no estic d'acord perquè realment els filòsofs estan... O sigui, la seva feina és ajudar els altres i inspirar els altres a entendre el món i per això canviar-lo, però els filòsofs en si no haurien de canviar el món.
Jo sí que estic d'acord amb la frase perquè la filosofia serveix per reflexionar i per canviar el món segons la idea que un tingui.
Tenim el nostre programa amb Dani Cole i en Robert Berkeley per parlar del tema. Benvinguts i bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Berkeley, què en pensa de la frase del dia?
Bé, jo crec que la filosofia i el pensament sí poden canviar el món. Explicaré per què. Les grans revolucions, la francesa, la russa, les guerres d'independència, han tingut persones que les han pensat sense les quals no haguessin estat possibles. Grans filòsofs com Plató imaginaven com hauria de ser un estat ideal i van intentar posar-ho en pràctica. De què serviria imaginar-ho si no fos per portar-ho a terme? Quin sentit té el pensament si no és l'acció? De què ens serveix pensar per pensar? De res.
I vostè, senyor Cole?
Bé, doncs jo, al contrari del que diu el senyor Berkeley, crec que el pensament no pot canviar la realitat i que els filòsofs estan millor en el seu despatx que intentant fer política. Dono les meves raons. El comunisme ha estat un fracàs. Normalment els polítics no són filòsofs, sinó que són economistes o advocats. I qualsevol bona idea s'espaia sempre perquè l'ésser humà és egoista i avariciós i ho acaba espaiant tot.
Bé, ara tenim un torn de rèplica. Senyors?
Respecte al que ha dit el meu company Dani Cole, sobre que normalment els polítics no són filòsofs, són economistes o advocats, ja ho veus, el descontentament actual envers la política. Potser si tinguéssim pensadors en comptes de calculadors, menys filosòfiques en comptes de científiques, la política serviria per millorar les condicions socials en comptes de fer càlculs frívols per tal de guanyar poder.
Bueno, doncs jo volia dir que els últims filòsofs que han estat en política van ser els creadors del comunisme i per tant van ser un fracàs. I si des de llavors no hi ha hagut cap filòsof a la política, doncs per alguna cosa serà. I a més, si els polítics fossin filòsofs, no vol dir que la cosa ni és per millor.
Ara, el nostre jutge, l'Andreu, ens donarà el seu benedicte.
Bé, doncs, des del meu punt de vista, els arguments del senyor Berkeley estan més encertats, ja que parla de que les grans revolucions han sigut portades a terme per pensadors i per filòsofs, i això no es pot negar de cap de les maneres. I si això no fos veritat, encara estaríem visquent amb les coves. Per tant, aquí el vencedor ha sigut el Rubén.
Gràcies, ha sigut un plaer.
Dit això, només ens queda anunciar-vos quina serà la frase de la propera emissió.
Al proper programa proposem una cita de Freud. Estaria molt bé que Déu existís, que hagués creat el món, que existís un ordre moral en l'univers i una vida futura. Però és un fet molt sorprenent que tot això sigui exactament el que nosaltres ens sentim obligats a desitjar que existeixi.
Els deixem pensant en aquesta frase. Agraïm als nostres tertulians Dani Cole i Rubén Berkeley per les seves aportacions, al nostre company Andreu de Miguel i la seva saviesa, al Bruno Mondello per la captació de la veu del poble, en Bau Canut a la direcció i en Félix de Castro per coordinar-nos. Gràcies per escoltar-nos de part de tots ells i també de qui us parla, Jan Borillo. Fins aviat.
Alba, t'has enterat d'alguna cosa?
I tant, el debat ha estat molt clar. Tot i que no estic massa d'acord amb la decisió del jutge.
Ai, Alba, ara sí que em deixes bocabadat.
Tinc cops amagats jo.
Bé, això ja està. El primer programa de l'Hora de l'Otrillo s'ha acabat.
Sí, ha estat una estona molt interessant. Esperem que us hagi agradat.
La setmana que ve no hi haurà programa, perquè és l'arribada del carnaval.
Així doncs, ens tornem a trobar el dijous dia 11 de febrer.
Amb més seccions i amb més sorpreses.
Adeu a tothom i gràcies per escoltar-nos.
En el programa d'avui hem participat alumnes de...
Primer A.
Sí.
Segon B.
Sí.
Quart.
Sí.
Sisè.
Sí.
Alumnes de l'Institut Benaprés.
Sí.
La Maria de la Biblioteca.
Sí.
I que us ha parlat el Jan i l'Alba.
Sí.
Gràcies a tothom.
Sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Tau, el sol de sora baixa, vermell i talent, massal. escola i merendada sa pell. Es penya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adolla i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses vireres no vendran cacauet. I alegria, ses veies deixaven de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, m'arrissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merendada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses veies deixaven de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I s'acaben de riure i els dies s'acaben i els fars s'il·luminen ses gòndoles entre ses tases.